santcugatencs. Avui al Sant Cugat a Fons ens acompanya un dels periodistes esportius de més renom del país, narrador dels partits dels equips catalans de bàsquet i seguidor incombustible de la NBA en el programa NBA.cat, abans NBA Total, pels seguidors, i també escriptor, ens porta una nova obra literària. Després de A prop de les estrelles de la NBA, ens arriba aquí a Cugat Ràdio, Basketmania. En aquest últim llibre, publicat el mes passat, Jordi Rovirosa repassa 25 anys ja que porta vivint, seguint el bàsquet arreu del món. I nosaltres contents que estem, Sergio Morales, de tenir el company Rovirosa sempre a Cugat Ràdio, no falta, i això li hem d'agrair. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, bon dia. 25 anys ja.
Sí, nen.
Són molts,
No es noten.
I sí, i mira, comencem per això, precisament, Jordi. Avui parlem del teu llibre, Basketmania, que pràcticament parla de tu, de la teva trajectòria, de la teva experiència al món del bàsquet. Quan acabes d'escriure el llibre i veus totes les històries que expliques, 25 anys, com et sents?
Home, és una miqueta com el d'abans, amb el de la NBA, que no eren 25 perquè hi vaig anar més tard, eren 20 només. De poder-se aturar i reflexionar i veure i escriure està molt bé, perquè és el moment en què et pares a pensar. El llibre també és un homenatge a moltes persones, sobretot al Nacho, Nacho Solozábal, que és una història potent, la seva, la història de la seva vida és molt potent i és poc coneguda, no? I aleshores és un moment per reflexionar.
Sí, sí, i a més el Nacho tenia una relació molt especial, ell i tu.
Molt, molt, home, clar, aviam, jo em truca més que la meva dona, és una cosa absolutament espectacular. A més, quan truca sempre diu, sí, i jo ja sé que és el Nacho, i dic, Nacho, que truques tu, sóc jo el que he de dir sí. Però bé, la veritat és que sí, home, és una relació professional, però és, clar, jo el conec des que jugava. Era un nen, tenim la mateixa edat, quan va debutar, però jo el dia que va debutar ja era a la pista, amb la qual cosa ens coneixem des de fa molts, molts, molts anys. I clar, la relació professional va més enllà, és una relació personal.
Exacte. I és que a Basketmania trobem de tot més enllà de Nacho Solozábal, des de repassades de perfils de grans i mítics jugadors com Drazen Petrovic o Dinorris, passant per les Final Fours del Barça, els èxits del joventut, l'experiència de les pistes gregues, que aquest és un capítol...
Aquest és un capítol sempre obert.
Sí, sí, sí.
Digue-m'ho a mi, que fa 10 dies hi era. Si arriba, us diré una cosa, si arriba a guanyar el Barça, no sortim vius, perquè curiosament no hi havia cordó policial. Sempre hi ha un cordó policial a la pista, per això va saltar la gent. Clar, estaven contents i van decidir no atonyinar ningú. Però com que van en massa, ho fan. Individualment són tots una colla de gallines. Però, i aleshores, si hagués guanyat el Barça, jo crec que ja hi hagués hagut incidents molt greus, n'estic convençut. És a dir, això de les pistes greus, és veritat, va començar fa 20 anys amb Salònica, o més de 20 anys, però és un episodi que no està tancat, continua obert.
Vaja.
Llavors, sí.
Queda molta feina per fer.
Bueno, no sé si queda feina, però segurament ja podria escriure d'aquí un parell d'anys un altre llibre.
Només sobre les pistes gregues.
Només sobre les pistes gregues i les meves incidències.
Segur que ho fa, llavors.
Yeah, sí.
Vale, llavors, vistes aquestes pistes gregues, que és un escenari tan complicat, què li falta a Jordi de Rovirosa per veure en el bàsquet?
No ho sé, home, realment he vist moltes coses, perquè, home, he vist un català guanyant un anell de l'NBA, he vist el Barça guanyant la Copa Europa, he vist el Joventut guanyant la Copa d'Europa, jo crec que poques coses, jo crec que és simplement continuar el camí dia a dia, continuar. A mi m'agrada tant mirar un partit d'Eurolliga com a vegades anar aquí a la UESC i mirar un partit de bàsquet de formació, no? És a dir, continuar veient com els nens... Què em falta? Ara anava a dir les nenes, doncs que el bàsquet femení sigui com Déu mana.
De fet, ja
i no, no sigui el subproducte a l'èlit, no en formació, que és ara. Això
fet,
em faltaria.
De fet, li dediques un capítol al tema del bàsquet femení.
És potent, eh?
Bastant potent.
Sí.
I el que es veu és que, clar, per exemple, al teu equip li dediqueu molta importància al bàsquet femení, en canvi és el que comentaves que altres televisions autonòmiques, altres equips d'altres comunitats, no li fan cas.
Els importa un rava. Els importa un autèntic rave. És molt difícil lluitar contra això. El que passa és que necessitem també que les noies estiguin amb nosaltres. Perquè, clar, si són les primeres que no es miren el que fem, clar, després no poden protestar, que és el que explico, no? Demano quotes. O fem discriminació positiva, o si no, continuarem plorant. I és que a plorar, no hem vingut a plorar la vida. Hem vingut a buscar solucions. I el bàsquet femení necessita solucions. I jo crec que aporto idees per possibles solucions.
Escolta, Jordi, jo sempre intento allà col·locar el tema Sant Cugatenc, perquè ja que parlaves del bàsquet, que també vas a veure la UES, per exemple, volia preguntar-te exactament, perquè tenim aquí la secció de bàsquet, què n'opines del seu projecte formatiu de la Unió Esportiva Sant Cugat? Una miqueta, amb el criteri de l'expert.
Home, jo crec que, aviam, la UES funciona molt bé com a bàsquet formatiu. Funciona molt bé. No és fàcil, aviam, no és fàcil. A vegades jo he viscut amb aquests anys que els nois han jugat, el meu fill, la meva filla, doncs petites descoordinacions a nivell d'entrenadors. Però això és normal, perquè és molt difícil trobar entrenadors implicats per tants equips com hi ha, no? Jo crec que el que s'està fent està molt bé, que els valors que s'inculquen a la canalla són molt bons. Ara tenim un problema, clar, el problema és la manca de pistes. Jo crec que aquí a Sant Cugat el problema més greu és haver fet un barri nou a Can Mates i no haver pensat que s'havia de fer un pavelló. Això és un error incalculable, és un error... Jo crec que és l'error més greu, possiblement l'únic error que ha comès Recoder. És no pensar en això. Aquí hi ha molta canalla que juga a bàsquet. O esports, voleibol també, aleshores, o hoquei sobre patins. S'hauria d'haver previst. No pot ser que es jugui al Col·legi Catalunya, que no té les mides. Que tots sabem que no té les mides. I que no pots ni asseure't. Jo recordo que quan anava a veure l'Adrià jugar, havia de baixar baix i fer de delegat a pista, perquè em deixessin seure. Perquè no podies ni seure. Això a Sant Cugat no s'ho pot permetre. Que hem de fer un barri nou. Com és que no hem fet un pavelló? Pistes poliesportives, no pavelló, no cal pavelló, pistes poliesportives, però de mesures legals, no com el Col·legi Catalunya, que sap greu dir-ho, però fa pena, a mi em queia la cara de vergonya quan venia un altre equip a jugar, en aquest cas contra el Mirasol.
Doncs aquest és l'apunt santcugatenc que volíem,
sí,
que
sí,
volíem
és,
conèixer.
Sí, és positiu, la UES sí, fa sí. Una feina molt, molt, molt positiva, però clar, moltes vegades, hòstia, no es pot créixer, i s'ha de créixer, perquè cada vegada hi ha més nois i més noies que volen jugar a bàsquet.
Clar, que el bàsquet segueixi creixent, important. I Jordi, 25 anys donen per moltíssim, i tu has pogut veure, possiblement des d'un punt de vista privilegiat, l'evolució del bàsquet europeu durant 25 anys.
Correcte.
Quina evolució en fas d'aquesta evolució?
Home, jo crec que aviam hem evolucionat bé, en el sentit que hem passat d'un campionat d'Europa organitzat per la FIBA, que va acabar sent una cosa molt anacrònica i molt mal organitzada, en mans d'una sèrie de gent que no podia portar-ho adequadament, a una Eurolliga que cada cop és millor, que té les seves coses. Clar que té les seves coses. Hi ha coses amb les quals jo no hi estic d'acord. Però en línies generals jo crec que hem evolucionat positivament. L'ACB ha evolucionat positivament. El que passa és que ara estem en un període de crisi, però això no és culpa de la Lliga. Què no ha evolucionat positivament el joc? Abans el bàsquet era molt més divertit que ara.
Sí?
I tant! Ara, i no és que jo digui, clar, bé, la nostàlgia, no? La nostàlgia és un error. Evidentment, però en aquest cas, clar, jo veia partits, recordo aquí un Zibona Barça, de la Supercopa, quan el Drazen estava a punt de fitxar pel Barça. 102-101. 203 punts. Iep, i tal. L'altre dia, la final de bàsquet universitari americà, 53-41. I a sobre hi havia un que em deia, no, el partit va estar molt bé. Dic, m'expliques, home, si això és un partit de minibàsquet, no? A vegades les defenses estan per sobre dels atacs. Mira, jo vaig sentir una vegada, vaig llegir una vegada un periodista d'hoquei sobre gel, a l'USA Today, a l'USA Today, que acabava dient, les defenses fan guanyar campionats, és veritat, però fan perdre aficionats. I això és el que els nostres entrenadors no han calculat bé, i aquest és un problema que tenim. Però vaja, el bàsquet ha crescut, en línies generals, positivament.
Molt bé. El llibre també parles de la figura del periodista esportiu i dius que és un perfil que està desprestigiat. Com s'ha arribat a aquest punt, Jordi?
Bé, jo crec que també ho explico, no? Jo crec que fins a cert punt és lògic. Quan als anys 80 van aparèixer, explico, ràdios a la nit, amb una sèrie de personatges que van fer molts d'una certa agressivitat i de l'insult al seu modus vivendi, o modus operandi, més aviat dit, doncs aleshores això ens va desprestigiar molt. Això ara, doncs, ha vingut, continua, però ja no només a periodisme esportiu, sinó a periodisme en general. Parlo de periodisme, sobretot, fet a Madrid, molt més que fet a Catalunya, on jo crec que es fa molt millor periodisme de tota mena, I això, esportiu i no esportiu. Parlo d'aquestes cadenes de televisió, per exemple, que fan de l'insult la seva manera de fer. L'insult bàsicament a Catalunya i als catalans. I això, escolta'm, jo no dic cap cosa que no es pugui comprovar dia rere dia. Jo denuncio això. I reivindico el periodista esportiu com un periodista, en molts casos, clar, ja que són uns garrulos. Però jo crec que el periodista esportiu... Mira, i jo explico una cosa, i és veritat. Jo sóc francòfon, per exemple, sóc francòfon. M'agrada molt la manera de viure els francesos, segueixo la realitat francesa, domino l'idioma, bastant millor que l'anglès... Aleshores, jo crec que podria anar a fer les eleccions franceses demà mateix sense cap problema. Sense cap problema, jo faria bé. La meva pregunta és, els periodistes d'internacional de diversos mitjans podrien fer el Panathinaikos Barça de fa 10 dies envoltat allà de 20.000 gripaus, dues hores amb una tensió brutal, se n'en sortirien bé? Deixo la pregunta a l'aire. Depèn, no? Però jo crec que molts periodistes esportius tenim inquietuds culturals molt potents... molt potents, i això a vegades els altres periodistes que s'equivoquen són els primers que menyspreen. Tu mira una cosa, i també ho explico al llibre, els directes, un directe que és la raó de ser del periodisme de televisió o de ràdio, el directe rigorós. Tu veus connexions en directe quan les fa un periodista d'esport, sobretot si és veterà, no hi ha ni un sol paper, no hi ha ni un sol dubte, ningú es posa nerviós i fan unes cròniques impecables. Amb altres facetes del periodisme, a vegades no és així. Ja està, només dic això.
Tal com raja, i surt de Basquetmania.
Sí, sí, i al llibre hi ha moltes anècdotes, històries, però estic segur que moltes s'han quedat a la recàmera. Moltíssimes, seguríssim.
Pues, imagino no. Que sí. I què ara que faràs? Me'n demanaràs alguna?
No, ara el que preguntaré és si haurem d'esperar 25 anys més per veure...
No ho sé. Aviam, home, clar que han quedat coses... A més, saps el que és bo d'aquest llibre, el Basquetmania? És que explico coses de fa 25 anys, però explico coses pràcticament d'abans d'ahir. Uh-huh. És a dir, ara, per exemple, aquest llibre va sortir al març, es va acabar d'estava a tripes, és a dir, a la impremta, al gener-febrer. Clar, del gener-febrer fins ara ja he viscut un munt de coses. Un munt de coses. Puc explicar més coses, i a la NBA idem de Adem, no sé, potser més endavant, ara deixaré respirar una miqueta això i ja veurem. També depèn de l'èxit que pugui tenir. Afortunadament el llibre de l'NBA no conec a ningú que no li agradés. I aquest anem pel mateix camí. I això està bé, això està bé. Jo crec que el llibre està ben escrit, crec que efectivament és literatura esportiva, no és un llibre d'històries només i d'anècdotes, és un llibre també de reflexió. No és el típic llibre del Barça. El bo del llibre de l'NBA és que va ser un llibre més venut que gairebé tots els llibres del Barça que es van publicar. Clar, és que penseu una cosa. Llibres del Guardiola, crec que n'hi ha 5 al carrer. Però si el Guardiola no parla, només parla amb roda de premsa. Clar, tu si vols treure, crec jo, I segurament hi ha coses que estan molt ben fetes d'aquests llibres. Però clar, si jo vull fer un llibre del Sergio, el que he de fer és parlar amb ell en profunditat. Si no, no se m'acudiria a fer un llibre, no sé. I això jo crec que la gent ho ha percebut. Perquè si no, és bastant estrany que un llibre teòricament de bàsquet, que després és, jo crec que és més, fins i tot un llibre de viatges, estigui per sobre dels llibres del Barça de futbol. Ja no et dic dels altres de futbol.
Però és que a més el llibre estàs molt ben acompanyat, acompanyen el pròleg en Joan Carles Navarro.
Que té mèrit això, eh?
Té molt de mèrit. I a l'altre, a Pot de les Estrelles, t'acompanyava Marc Gasol.
Correcte.
Per tant...
Sí, home, aviam, al Juan Car no li agrada gens parlar. Sempre que li vols fer una entrevista, diu, i a mi, una altra vegada? Dic, Juancar, tu aquí a fer... Jo, afortunadament, a mi em fa molt de cas. I aleshores, al Marc no vaig tenir cap problema perquè me'l fes. Li vaig dir, Marc, me l'has de fer. I em va dir, correcte. Dic, vols que t'ajudi? Diu, no. Vaig trigar 2 mesos darrere d'ell, però al final me'l va enviar i va sortir intacte. I amb el Juancar li vaig dir, Juancar, m'has de fer el pròleg, en aquest cas la presentació, perquè el pròleg el fa el Toni Soler. Dic, m'has de fer la presentació al llibre. Diu, lo típic, jo? Dic, sí, tu. I aleshores li vaig raonar, dic, mira, o me'l fas tu o no me'l fa ningú, perquè si és un llibre de bàsquet europeu i tu ets el millor jugador europeu que hi ha jugant a Europa, me l'has de fer tu. Aleshores va quedar pensant i diu, ah, correcte. I me'l va fer, perquè se n'en fot de mi també a la presentació.
L'home que sempre explica històries.
Sí, és després com, diu que en repeteixo
a vegades. És com un petit, és com sí. Un petit
però ell era d'escoltar-te, diu.
Relat.
És cert, és cert.
I també tens en Toni Soler, que et fa una sí. Presentació, i el Toni Soler, tots sabem que és el responsable del Cracòvia.
Correcte.
I potser, Jordi, pensaves que no preguntaríem pas per això, però abans de res, escolta això.
Vinga.
I esperem que, per una balestruga, el Barça no faci el tòtil i no llenci en orris tota la tasca feta, oi, Nats?
Jordi Rovirosa, àlies Robi, comentarista de bàsquet. Sempre diu apostoflant, tot i que ningú sap què vol dir. Potser ni ell mateix.
Anem a pams.
Anem a pams.
La teva imitació al Cracòvia.
Bé, a mi m'agrada, molt. Aviam, jo tinc les esquenes molt amples, eh? Se n'enfoten del meu registre lingüístic. Ah, crec que està bé, a més, que és un programa. Ah, penseu una cosa, en el moment que sortia això, jo vaig després, l'endemà, vaig anar a mirar les audiències. Vaig a mirar. En aquell moment, 1.255.000 persones estaven escoltant això. Vosaltres sabeu què és això? És una passada. És el programa més vist de tot Catalunya. Però de llarg, a nivell gairebé d'un partit potent del Barça de futbol. És increïble. I aleshores a mi m'agrada, em diverteix, i a més, aviam, són amables amb la crítica.
No, i que sobretot a molta gent que, polítics, sobretot, que tenen el seu personatge propi al Polònia, doncs diuen que això també els ha permès aproximar-se més als nens, doncs estan més propers, però en el cas dels periodistes esportius, aquesta feina ja la teniu feta, ja la teníeu coberta, perquè quan aneu a escoles o esteu en contacte amb ells, són els que primer s'ho saben tot del que feu i del dia a dia, no? O sigui, aquest és un públic que potser, no sé si és el que més us estima, no? O que més us segueix.
Jo estic d'acord. Aviam, el que passa és que sortir al Cracòvia és una passada. Ara no puc donar, ara venia cap aquí caminant xano-xano des de casa. Doncs allò, nanos, que per cert no sé què feien al carrer, jo els he dit, nois, escola, apostoflant, apostoflant, mira, Rovirosa. És una cosa extraordinària, sí, pel bàsquet i per la tele, sí, que et coneix la gent, però hi ha una miqueta més els que són més aficionats a l'esport o al bàsquet. Però amb el Cracòvia el salt és brutal. El salt és brutal.
Però podem dir que és un neologisme ja, apostoflant, una paraula inventada pel Jordi
Rovirosa? Home, jo crec que hauria de ser una paraula acceptada, que és el que dic al llibre. És que, clar, a més, és que si es cau en termes basquetbolístics, jo quan veig... Clar, és que jo quan veig un buzzer beater, per exemple, que és un bàsquet al límit del temps, penso, hòstia, apostoflant. Sí, és que és així.
Clar, perquè tu sí que saps què vol dir, a diferència del que diu el perfil teu.
Però tu també saps què vol dir.
Clar, ara ho sap tothom, ja, ara ho sap tothom.
Això, apostoflant.
Sí, una paraula amb copyright Rovirosa, podríem dir, eh?
Home, jo crec que hauria de sortir jo als etimològics aleshores, que és el que explico, no? Paraula popularitzada per Jordi Rovirosa en termes basquetbolístics, jo crec que hauria de ser així.
I quan vas dir aquesta paraula, amb aquella cistella de jacla,
sí.
Tu t'esperaves que tindria aquesta reproducció?
No, en absolut. Jo la vaig dir, és més, jo ja l'havia utilitzat alguna vegada al programa l'NBA. Però en absolut vaig pensar que... I aleshores ja la cosa es va disparar, perquè a més jo, apostoflant, en francès és E-P-O-U, apostoflant, i aleshores jo l'hagués escrit amb B i amb U, mai amb B i amb O. Però és que fins i tot al cap de 4 dies es va crear un web que es deia apostoflant. I aleshores ja la paraula es va escapar de les meves mans, totalment. I ara jo mateix ja l'escric amb B i amb O, penso, mira... Què hi farem?
Ha guanyat l'audiència.
I tant que sí. I hi ha una pregunta, Jordi, que es fa molta gent, jo m'incloc, que la tenim al cap i no sé per què, però em diu que no. Alguna cosa em diu que no me la respondràs. Jordi, de quin equip ets?
Jo sóc, mira, aquí també ho explico el llibre, jo sóc dels equips catalans, sempre. Jo vull que guanyin sempre els equips catalans. Aleshores, jo quan era petit era del Joventut. Per què? I ho explico. Perquè el Joventut era l'equip que plantava cara al Madrid. Juntament compta amb un que es deia Picadero, que era brutal, el Picadero. I després el Mataró, que era l'equip del meu pare. Pare mataroní, i va jugar molts anys al Mataró, i tot i que vivíem a Barcelona, al Mataró. Jo era del Joventut. Però clar, jo volia que guanyessin els altres equips catalans. Quan jo era petit, el Barça no era res. era un equip que bé, penava per la part mitjana baixa de la classificació.
I ara?
I ara, clar.
Ara avui estàs una mica...
Clar, no, home, aviam, ara l'equip que representa a l'Eurolliga és el Barça. Jo vull que guanyi el Barça, naturalment. Ara, jo t'ho dic sincerament, d'aquí poc fem un Joventut Barça. A mi tant me fa, jo l'únic que demano és que sigui un partit al màxim d'ajustat possible, que arribi a un final ajustat i que hi hagi bon bàsquet. El que passa és que això, quan fas un partit i se l'escolta a vegades 300 i 400 mil persones, és impossible que tothom estigui satisfet. A més, tothom diu, oh, tu vas amb aquest, tu vas amb aquell. Això no és cert. Jo l'únic equip que realment jo vaig amb els Celtics. Quan jo vaig arribar a les finals Lakers-Celtics de fa 3 anys, que vam arribar just quan feien l'entrenament als Lakers a Boston. I aleshores, pam, arribo i li faig l'entrevista al Pau. El Pau l'agafo. I en acaba el Pau em diu, escolta'm Jordi, tu amb qui vas? I jo li dic, Pau, jo amb els Celtics. I ell em va dir, m'ho imaginava. Dic, però jo vull que tu juguis bé i que siguis el millor. Ja està.
Doncs noi, déu-n'hi-do 25 anys viatjant amb el bàsquet català i europeu. Aquest Bàsquet Mania, que em fa recordar un programa de fa molts anys.
És un programa de culte, eh?
Tu, Sergio, no te'n recordes,
eh? No, el Sergio és un pipiolo.
Et puc cantar la sintonia i tot.
Que sóc jo, però me'n recordo, eh?
Sí, sí.
La sintonia era de Los Rebeldes. Eren unes altres èpoques, la vam encarregar a Los Rebeldes.
Vaja.
Ara ja, a música d'armari, gràcies, eh?
L'has de recuperar un dia el programa, que sé que molta gent se'n recordarà.
És bona, i a més tenim moments de la gravació amb el Segarra cantant i tal, i això és una... Això molt potent, una sintonia molt potent.
Grans moments.
Grans moments. Eren uns altres moments, clar, jo em podia dedicar de manera exclusiva a això. De fet, érem un equip, hi havia el Jordi Basté, també, va treballar durant una època, el Canuto, el Lluís, el Vicenç Prados, no sé, una sèrie de gent que treballàvem de manera exclusiva, per això el programa era de culte, però era una altra època, ara és més difícil de fer.
Ara tenim uns altres de programes també i,
correcte,
i celebrem
sí,
amb aquest nou canal que teniu, que
Esport 3, sí, sí.
Que és fantàstic i que esperem doncs, que ens porti nous projectes i nous llibres del Jordi, que segurament totes aquelles cosetes que no ens ha dit encara poden donar per un tercer llibre. De moment ens situem amb aquest, que vagi molt bé el Sant Jordi.
Moltes
Jordi.
Gràcies. Moltes
fins
gràcies.
Un altre i bon dia.
Comparteix les teves inquietuds. Si vols que parlem de salut, de feina, de consum, de seguretat, de medi ambient, d'oci, proposa'ns un tema. Tu pots ser el guionista del Sant Cugat a fons. Explica'ns-ho a fons@cugat.cat.